Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els temors que el conflicte entre Esmatza i l'Ajuntament podrien suposar acomiadaments s'han confirmat avui. La companyia concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària ha anunciat la pèrdua de 17 llocs de treball. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'acomiadament es farà efectiu al setembre i anirà acompanyat de l'eliminació de serveis. Tot plegat, diu l'empresa, arran del nou model de facturació introduït per l'Ajuntament, que preveu la reducció del pressupost en 1.200.000 euros cada any. Eugenio Díaz és gerent d'Esmatza.
Y la pregunta es clarísima. ¿Alguien puede en su sano juicio entender que esta ciudad puede ser limpiada por más de 1.000.000 euros menos de lo que se tenía previsto hace 6 años? Eso nos aboca a un estado de ciudad abandonada y lejos de los mínimos estándares exigibles.
Des de l'Ajuntament han qualificat l'anunci d'Esmatza de xantatge i han assegurat que no permetran cap acomiadament. Ho ha apuntat el regidor de Serveis Centrals, Lluís Perarnau.
Considerem que és un fet greu perquè hi ha un intent evident de xantatge i no tolerarem el xantatge que es vol sotmetre a l'Ajuntament com a institució i com a representants de la ciutadania, dels veïns i les veïnes de Sabadell, perquè estem vetllant pel interès general, i el que no acceptarem és aquest xantatge en el que s'està fent servir les condicions laborals i els llocs de treball com a xantatge per poder sortir-se'n amb la seva.
Pere Arnau assegura que es prendran mesures per evitar aquests acomiadaments, però no ha avançat quines.
El Taulí estarà connectat a un generador elèctric 5 dies més, mentre no es repara l'estació transformadora cremada i diumenge.
L'incendi, les causes del qual encara es desconeixen, va deixar l'Hospital Sabadellenc sense llum ni aigua durant 6 hores. Ara, però, no estaria afectat el funcionament habitual del centre.
I en esports us explicarem que el nedador sabadellenc Òscar Salguero tanca l'estatal de natació adaptada de Lloret amb 3 medalles d'or.
Ha estat campió d'Espanya dels 100 i 200 braça i dels 200 estil. D'aquesta manera se situa en un bon camí per assistir amb èxit a l'Europeu de Dublín.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, és moment d'obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat durant tot el dia marcat pel sol. Què hem d'esperar per les pròximes hores, Roc Mateu?
Hem arrencat aquesta setmana amb un ambient assolellat. Malgrat això, al matí s'han format alguns núvols baixos, sobretot a l'est de la pressió central, però ràpidament s'han trencat. I en general, ja ho dèiem, ambient assolellat amb algun núvol alt i prim, a excepció a zones del Prepirineu i també al llarg de la serrada transversal, on aquesta tarda estan creixent algunes nuvolades, deixant el cel mig ennuvolat, però en cap cas esperem que deixin precipitacions. Avui les temperatures estan pujant, sobretot es nota aquesta pujada al sector central del litoral i del plitoral, també cap a l'extrem nord-est del país, a l'espera que demà dimarts l'ambient es mantindrà igualment que avui assolellat, amb 4 núvols que podrien aparèixer al sector occidental del Pirineu o del Prepirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada i a Badia en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha problemes, en aquest cas a Cerdanyola, per enllaçar amb la C58 en sentit nord, i a Barberà per accedir a aquesta autopista del Vallès, en aquest cas en sentit sud. Si mirem a Barcelona, només trobem problemes a la Ronda de Dalt, hi ha trànsit dens entre Diagonal i el túnel de Rovira en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. Esmatza acomiadarà un mínim de 17 treballadors a partir de setembre. Els responsables de l'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries ho han anunciat avui com a efecte del nou model de contractació fixat per l'Ajuntament. Segons la companyia, l'administració local ha reduït el pressupost anual de la concessió en 1.200.000 euros, un fet que suposarà deixar de prestar més de 4.000 serveis cada any.
L'empresa assenyala que l'acomiadament de 17 treballadors és només el punt de partida, tenint en compte el contracte del 2012. La xifra, però, es podria elevar fins la trentena, ja que els serveis prestats han crescut en aquests 6 anys. De moment, el primer pas serà eliminar de forma immediata el reforç per a la recollida de mobles i el de la recollida de deixalles als entorns de les parades de la pneumàtica, al centre. Així mateix, també s'eliminarà el servei especial dels dilluns per cobrir l'augment de residus produïts al cap de setmana. El gerent de l'empresa, Eugenio Díaz, assegura prescindir d'aquests serveis tindrà un impacte important tant a la ciutat.
No es lo mismo que tres veces al día te pase una mini furgoneta con un operario que va recogiendo todo eso. O sea, la apariencia estética va a ser brutal y evidentemente va a ser de forma paulatina. Se va a haver un impacto grave en verano y gravísimo a partir de septiembre.
Però hi ha una manera d'evitar aquest escenari, l'ha plantejat Díaz.
¿Puede no suceder? Sí, tan fácil como que suspendan hasta que expliquen de qué forma o reaccionen o recapaciten de qué sentido tiene hacer esa reducción de 1,2 millones de euros en el servicio actual. Y voy a repetir, con presupuesto aprobado. Tema importantísimo.
Malgrat la situació actual, el gerent d'Esmats assegura estar obert a dialogar amb l'Ajuntament. De fet, assenyala que és aquest diàleg el que necessiten els treballadors.
¿Tú quieres realmente tranquilizar? Vamos, si yo fuera los trabajadores, quiero escuchar en una mesa a la empresa y al ayuntamiento, porque de nada me vale que a mí el ayuntamiento me lance un mensaje. No, el ayuntamiento garantizará. ¿Qué vas a garantizar? Si tú reduces 4.033 servicios, ¿qué vas a garantizar? Me parece a mí que esas son garantías de papel mojado.
En cas que l'Ajuntament tanqui la porta a aquesta opció, el procés seguirà la via judicial iniciada a través de la querella presentada per Esmatza, per la qual estan sent investigats l'alcalde Matías Sarracán i diversos regidors i tècnics municipals per un suposat delicte de prevaricació.
L'Ajuntament ha respost fa pocs minuts a l'anunci d'Esmatza qualificant-lo de xantatge. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Perarnau, assegura que forma part de l'estratègia de la companyia per seguir cobrant alguns dels seus serveis per sobre del cost fixat en el contracte de la concessió signat el 2012.
Perarnau nega que l'administració local hagi reduït el pressupost del servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Tot el contrari, assegura que s'ha anat incrementant perquè el contracte es complís. Ara, però, es vol garantir que no es fan factures amb un cost més elevat del fixat.
No els acceptarem les factures que ens han anat facturant amb uns preus per sobre del que deia el contracte. I, evidentment, això té un impacte econòmic, però un impacte econòmic que ve derivat de l'oferta que ells van... amb la que van guanyar el concurs, amb la que van guanyar la concessió. No estem reduint el servei, al contrari, estem exigint que es compleixi el servei al 100% i el pressupost s'ha anat incrementant.
El regidor també assegura que es bloquejarà qualsevol intent d'acomiadar cap treballador.
I el que no acceptarem és aquest intent de xantatge que ens està fent i, evidentment, bloquejarem qualsevol intent d'acomiadament o d'empitjorament de condicions laborals que en la que nosaltres, com a prestataris del servei, com a servei que estem... que fem la concessió, l'empresa contractista ha de complir amb les seves obligacions, ha de complir amb el contracte, amb el servei que es va comprometre i també ha de complir amb les condicions laborals i els llocs de treball a què es va comprometre.
Per últim, des de l'Ajuntament també assenyalen que no s'han de reduir les contractacions de l'estiu perquè, precisament, encara hi ha serveis que no s'estan prestant de la forma correcta.
En el global no sobra plantilla, no sobran treballadors, vull dir, al contrari, si han de complir, si per complir estrictament el que fa falta en la neteja viària, haurien d'incrementar el nombre de treballadors. Si l'empresa vol complir, i entenc que hauria de complir el contracte tal com està en el contracte, vaja, la concessió, potser en residus hauria de buscar la manera de fer el servei, no sé. Si necessiten algun reforç, doncs haurà de ser a costa dels seus beneficis. Jo no entro.
En cas que l'empresa es vegi incapaç de complir amb el contracte del 2012, Perarnau assegura que s'emprendran mesures per tal d'evitar una afectació en la plantilla.
I precisament sobre aquest anunci d'Esmatza ja han respost diferents grups de l'oposició, ho han fet Ciutadans i el Partit dels Socialistes. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Què han dit aquests partits?
Doncs bé, el grup municipal de Ciutadans no ha volgut valorar, de moment, la roda de premsa d'Esmatza o el comunicat de l'Ajuntament que comentàvem. En lloc d'això, han enviat dos missatges molt concrets a l'equip de govern. Per una banda, que s'aturin totes aquelles accions que puguin afectar els treballadors i també les seves famílies i també en el servei de neteja que la concessionària presta a la ciutat. I el segon missatge és que demana a l'Ajuntament que esperin a la resolució judicial per decidir com avancen amb aquestes accions. També han criticat que el govern havia manifestat que garantiria llocs de treball i que precisament el primer que han fet és posar en risc aquests treballadors. Per la seva banda, el Partit Socialista també ha criticat que el govern hagi modificat unilateralment el contracte amb Esmatza, sobretot pel fet que s'acomiadaran aquests 30 treballadors, que reduirà la neteja viària i que no es contractaran treballadors extra per fer front a la campanya d'estiu.
I no deixem encara la política perquè el grup municipal socialista demana la dimissió de Lluís Perarnau, regidor de Seguretat i Prevenció. Des del punt de vista, ja ha traspassat moltes de les línies vermelles, com per exemple les condicions laborals dels agents, la inacció per la crema de contenidors i la gestió de l'ocupació de l'Ajuntament per part del CDR aquest cap de setmana.
Per al dels socialistes, l'ocupació de la Casa Consistorial per 24 membres del Comitè de Defensa de la República presenta dues preocupacions. D'una banda, la poca seguretat que hi ha a l'Ajuntament i de l'altra, la falta d'autoritat de l'alcalde Matías Serracant, que no va poder desallotjar el consistori dissabte a les 3 de la tarda, com havia proposat el CDR. Pol Gibert, primer secretari de la formació, també critica la doble moral de l'equip de govern.
Que la pregunta és òbvia. Si qualsevol col·lectiu de 24 persones o de 200, que podien ser fins que hi ha gent que hi havia a la porta, vol ocupar la Casa Consistorial en qualsevol moment per reclamar qualsevol protesta, està oberta sempre la Casa Consistorial per aquest tipus de protestes. Hem vist com darrerament s'han tancat les portes del ple quan la protesta, diguem, no era de la corda de l'Ajuntament, no? Per tant, ens fa sospitar que depèn de quina demanda, doncs és molt benvinguda a la casa i se li obren les portes i inclús es deixa dormir a dins, i depèn de quina altra demanda se li tanquen les portes a la cara per no escoltar-la, no?
El portaveu socialista, Josep Ayuso, ja ha demanat un informe policial per analitzar en detall tot el que va passar a l'Ajuntament durant les 24 hores de l'ocupació.
I qui també ha valorat la gestió municipal de la pernoctació del CDR a l'Ajuntament és Esteban Gessa. El líder del Partit Popular denuncia la permissivitat i complicitat amb què ha actuat el govern municipal.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
4 minuts per un quart de 8, un generador garantirà el subministrament elèctric de l'Hospital de Sabadell com a mínim 15 dies més. El sistema alternatiu es va instal·lar ahir arran del foc en una estació transformadora annexa a l'edifici principal del Taulí. L'incendi va deixar sense llum ni aigua una part de la corporació sanitària durant 6 hores.
L'endemà de l'incident, el centre sanitari funciona a ple rendiment gràcies a aquest generador provisional. Per evitar cap més ensurt, però, els tècnics estudien dues alternatives que permetrien augmentar la seguretat del subministrament. Les apunta el director general de la corporació, el doctor Joan Martí.
O llogar un segon alternador, un segon generador, perdó, que funcioni en backup, en el sentit de dir si es parés un, doncs es posés en marxa l'altre, o una que és uns generadors que van sortir afectats per l'incendi, i que no es van posar en marxa arrel de la zona que es va cremar, que miraríem de connectar-los directament a la xarxa de subministrament i d'aquesta manera pues, també funcionaria com a alternativa davant de la fallada d'un dels generadors. Aquí estem. Però ja dic, això és un tema que els tècnics ho estan analitzant i la millor decisió serà la que decideixin ells.
En paral·lel, els tècnics treballen en la reparació del quadre de comandaments que va cremar per raons encara desconegudes.
Un quadre de comandament molt complexa, que a més és el que regula l'entrada de corrent de primera manera des de la companyia i en cas de fallada d'aquest sistema fa que es disparin com a alternança el que són els generadors, no? I per tant és una àrea molt, molt crítica la que va cremar. Aleshores, el motiu, la veritat és que no ho sabem, evidentment és una zona que està en un manteniment correcte i es fan les revisions que toquen, etc. I no, de moment, ja dic, no sabem quin va poder ser el motiu que fes aquest incendi.
El foc no va provocar cap dany personal. A més del tall dels serveis d'aigua i llum, únicament es van haver de traslladar per precaució alguns pacients de semicrítics a d'altres punts de l'hospital. El director del Parc Taulí ha agraït la bona predisposició mostrada en tot moment pels professionals i els pacients, així com també dels serveis d'emergències que s'hi van desplaçar.
I afegim més apunts del dia. D'aquí pocs minuts, a 8:15, començarà la cerimònia d'entrega del Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana.
En aquesta edició s'hi han presentat un total de 44 obres. La majoria són novel·les, però també hi ha narracions i altres proses. D'aquestes 44 obres originals, 5 han resultat finalistes. El guardonat s'endurà 35.000 euros. Al llarg de les 38 edicions del Premi Sant Joan s'hi han presentat més de 1.800 originals, una mitjana anual de 48 obres, i s'han reconegut escriptors com Carme Riera, Rafael Vallbona o Najat El Hajmi.
El guanyador d'aquesta edició del Premi Sant Joan el podreu conèixer a través de Twitter d'aquesta emissora i en una versió més ampliada al portal web radiosabadell.fm. Aquesta nit a la ciutat, el músic català Jordi Savall actua amb un concert titulat Diàlegs, improvisacions.
El prestigiós músic català presenta un concert on la majoria de temes del repertori seran peces de música antiga que han caigut en l'oblit. Savall estarà acompanyat a l'escenari per Ferran Savall, veu i tiorba, i Pedro Esteban a les percussions. El concert és a les 9 de la nit a l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell.
Els preus dels principals serveis públics es mantenen igual des del 2015. Mesa.
Entre aquests hi ha la tarifa de l'aigua, que no s'incrementarà aquests anys. L'Ajuntament també ha mantingut els preus del servei del cementiri o la taxa per a la prestació dels ensenyaments municipals a l'Escola Illa i a l'Escola de Música. A més, en alguns serveis, com la grua o els abonaments mensuals de l'autobús, els preus han baixat. En el cas de la grua, més d'un 4%.
Més d'un miler d'estudiants de secundària de 15 instituts sabadellencs han participat durant aquest curs en la campanya Game Over, no te la juguis, impulsada per l'Institut Gutmann i el Servei Català de Trànsit per conscienciar els joves sobre la necessitat de ser prudents al volant. Els alumnes han assistit a alguna de les 36 xerrades protagonitzades per afectats per accidents viaris que han perdut la mobilitat.
Les sessions d'una hora de durada pretenen demostrar, a través de casos reals, com les distraccions quan es condueix poden resultar fatals. Ricard Hernández, víctima d'una accident que el va deixar en cadira de rodes, explica als joves quins són els factors de risc. Ho ha apuntat en declaracions al programa Al Matí.
El tema de l'alcohol, de les drogues, el sortir, la pressió social per, aviam com corre aquest cotxe, aviam com, què fas, el que molta gent té al cap, no? O tothom, el jo controlo, i que en aquesta edat és tan devastador. Aquest jo controlo, doncs, és el que fa que moltíssima de gent que hem tingut l'accident, del tipus que sigui, vale? Doncs estem una cadira o pitjor. Després el mòbil. El mòbil, tot i que no està prohibit parlar pel mòbil quan estàs conduint, es pensa que sí que es pot agafar la mà, i això sí que està prohibit, no? Hi ha moltes decisions que poden fer que tinguem un accident.
La cap d'estudis de l'Institut Jaume Vila, doncs, Carme Martínez, assegura que aquesta campanya suposa un gran impacte per als estudiants, sobretot pel fet de conèixer de primera mà l'experiència d'un dels afectats.
Els xoca que és molt, és un segon, no?, que passa, i que passen de tenir una vida anterior a tenir una vida diferent després d'aquest accident, no? I llavors, pensen que prenen consciència de que és això, que és un moment, no?, i que per tant, has de ser responsable al 100%.
Durant el 2017, el programa Game Over va superar els 48.000 alumnes al conjunt de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid de les altres informacions destacades del dia, i avui comencem parlant d'Iñaki Urdangarín, que ha ingressat a la presó de Brieva, a Àvila.
El cunyat del rei ha entrat en aquest recinte penitenciari al voltant de les 9 del matí d'aquest dilluns. El jutge li va donar la possibilitat d'ingressar en qualsevol presó d'Espanya i Urdangarín ha triat Brieva, un centre per a dones però que té un pavelló per a homes que actualment està buit. Així doncs, Urdangarín estarà sol complint condemna.
Per la seva banda, Diego Torres demana l'indult a la fiscalia.
L'exsoci d'Urdangarín ha ha demanat que se l'indulti de la condemna de 5 anys i 8 mesos de presó. Tot i això, Torres ha ingressat avui mateix a la presó de Brians 2, ja que la Fiscalia no ha respost la petició del condemnat.
José Manuel García Margallo i Pablo Casado anuncien les seves candidatures per liderar el Partit Popular.
L'exministre d'Exteriors Margallo ha explicat que només es repensaria la seva candidatura si el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, també es presentés a les primàries i els seus dos projectes polítics coincidissin. Per altra banda, Casado assegura que està molt il·lusionat pel futur del centre dret espanyol. Així doncs, a hores d'ara ja hi ha 4 persones que han anunciat la seva candidatura. A part dels dos presentats avui, també hi ha el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García Hernández, i José Luis Bayo, l'expresident de Nuevas Generaciones del PP valencià.
La jutgessa del màster de Cifuentes demana al Congrés dels Diputats que certifiqui l'aforament de Casado.
Aquest moviment per part de la magistrada es pot interpretar com un pas previ a demanar que Casado sigui citat a declarar com a investigat, ja que mentre sigui diputat, la jutgessa no pot investigar el cas, sinó que l'ha de passar al Suprem. Recordem que Casado està sota sospita pel seu màster de la Universitat Rei Juan Carlos.
I en últim apunt, el govern espanyol vol eliminar els peatges de l'AP7 i l'AP2 un cop finalitzin les concessions.
El Ministeri de Foment ha assegurat que retirarà els peatges d'aquelles autopistes que se'ls hi hagin acabat les concessions entre aquest any i el final de la legislatura. Aquesta mesura afecta dins del territori català a l'AP7 i l'AP2 i a nivell de la resta de l'estat espanyol l'AP1 entre Burgos i Armiñón i l'AP4 entre Sevilla i Cádiz.
I ara és moment pels esports amb el Joan Blanc. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El nadador sabadellenc Òscar Salguero ha demostrat aquest cap de setmana passat a l'estatal de natació adaptada de Lloret que la seva preparació per l'europeu de Dublín va pel bon camí. El nadador local ha tancat la competició amb 3 medalles d'or.
Salguero ha estat campió d'Espanya del 100 i 200 braça i dels 200 estils, 3 proves que domina tot i els canvis que està fent aquesta temporada a la braça. El nadador del club afirma que més enllà dels resultats en una cita que no havia preparat, el més important van ser les grans sensacions que va tenir.
Les sensacions han sigut molt bones. Sobretot a la braça, que estic fent una mica de canvis en l'estil, ha sortit molt bé i en general tant els estils com bueno, totes les proves que he fet sí que m'he trobat molt bé.
Tres títols que refermen l'aposta del nadador sabadellenc. Òscar Salguero té entre cella i cella l'europeu de natació adaptada de Dublín, que es disputarà mitjans d'agost, i amb aquests resultats assolits a Lloret ha guanyat confiança, conscient que d'aquí a 2 mesos el seu estat de forma encara hauria de ser millor.
Encara que no he estat als millors marques, he aconseguit els 3 sols i sí que dona la sensació de que estàs fent el contrenament i que dintre de 2 mesos sortirà tot bé.
Abans d'aquest europeu de Dublín, el sabadellenc Òscar Salguero afrontarà el campionat de Catalunya de natació adaptada que es disputarà el darrer cap de setmana de juny a Can Llong, una cita que el nadador del club afrontarà com un altre banc de proves per seguir preparant aquest europeu.
Encara dins de l'aigua, la selecció espanyola masculina de waterpolo està debutant en aquests moments a la superfinal de la Lliga Mundial. Els de David Martín, amb el jugador de l'Astralpul Sergi Cabanes a les seves files, busquen començar amb bon peu davant dels Estats Units.
El waterpolista del club intentarà guanyar-se la confiança del seleccionador i anar augmentant els seus minuts, tenint en compte que el veritable objectiu de Sergi Cabanes és guanyar-se un lloc a la llista definitiva de jugadors que disputin l'europeu de Barcelona d'aquest estiu. El partit d'aquests moments contra els Estats Units és segurament el més complicat de tots els que han de jugar en aquesta primera fase de la superfinal de la Lliga Mundial. De moment, l'última referència que tenim és el descans, amb victòria per la mínima dels nord-americans, que guanyen 5-4. Demà, els espanyols es veuran les cares amb Croàcia, mentre que dimecres s'enfrontaran al Kazakhstan en el partit més assequible d'aquesta fase de grups.
Es compliquen les opcions d'estar al Mundial d'Ironman pel sabadellenc Miquel Blanchard. El triatleta local ha tornat molt decebut del Campionat d'Europa de mig Ironman celebrat ahir a Elsinore, a Dinamarca.
El sabadellenc no va tenir bones sensacions des de l'inici de la prova i no va poder passar de la 20a posició final. Un resultat que, unit al 7è lloc de Lanzarote, el deixa en una situació complicada. De fet, el mateix Blanchard admet que segurament haurà de reestructurar el seu calendari, ja que si no s'ho jugarà tot a una carta a principis d'agost a l'Ironman de Tallinn, Estònia.
Competir molts cops pues, és competir in extremis, no? Encabim les proves en el calendari amb calçador, Bueno, en principi la propera prova seria el 5 d'agost a Tallinn, a Estònia, i bueno, fins al 5 d'agost pues, bueno, hi ha temps i és una separació pues, correcta, però clar, si a Tallinn la cosa no funcionés, pues, què passaria, no? Llavors, pues, no sé si hi haurem de ficar alguna prova per aquí al mig, o bueno, ens la juguem allà i bueno, que sigui el que Déu vulgui.
Un Miquel Blanchard que a dia d'avui continua sense trobar una explicació lògica a les males sensacions d'ahir. El sabadellenc ha de passar pàgina, seguir entrenant i ser positiu per intentar obtenir el bitllet pel Mundial de Kona al Hawaii que es disputarà a l'octubre.
Canviem de tema, parlem de futbol i del Sabadell Nord, que no jugarà a les semifinals de la Copa Catalunya Amateur. L'equip de Can Uriac va perdre ahir per 3-1 al camp del Young Talent de Badalona, quedant eliminat d'aquesta competició.
Els de Quico Díades van avançar amb un gol de Marc Martí, però van veure com el Young Talent remuntava el partit amb 2 gols en 2 minuts a l'equador de la segona meitat. Ja a la recta final, els badalonins van sentenciar amb el tercer i definitiu gol. Així doncs, tot i que hi havia il·lusió per poder jugar a la final d'aquesta Copa Catalunya Amateur, els jugadors del Sabadell Nord ja gaudeixen d'un unes més que merescudes vacances. Marc Martí, el golejador ahir, afirma que han de carregar piles perquè en un mes començaran a preparar la pròxima temporada amb el repte de ser competitius a la Primera Catalana.
Ara només toca ja desconnectar, recarregar piles per l'any que ve, que sabem que serà molt difícil i molt intens, i bueno, ara d'aquí 3 setmanetes tenim el premi del viatge, a disfrutar-ho tots, que tot l'equip, que crec que ens ho mereixem com ningú. I com t'he dit, a desconnectar uns dies, que d'aquí poc d'un mes ja comença la següent temporada.
A mitjans de juliol s'ha previst que el Sabadell Nord arrenqui la seva pretemporada.
Cap de setmana de contrastos per les sabadellenques Mercè Pacios i Sandra Santanyes. La primera d'elles va obtenir un 21è lloc a la Marathon Series de Valgarden a Itàlia, una posició que la deixa satisfeta, tot i que no li dona plaça garantida pel Mundial de l'Especialitat.
Aquest era el veritable objectiu de la sabadellenca Mercè Pacios, però es va quedar a un sol lloc d'aconseguir-ho, ja que només les 20 primeres classificades obtenien el bitllet. Amb tot, la ciclista local està satisfeta degut a l'alt nivell de les participants i admet que la decisió de poder prendre part del Mundial passa ara a ser cosa del seleccionador.
Sí, hi havia més nivell del que m'esperava i per això contenta de poder estar allà i entre corredores, no, bueno, de grans corredores, però una mica trista per aquesta posició que no, bueno, que no em fa que de moment em classifiqui per anar a córrer als Mundials. Però al final la decisió dependrà del seleccionador.
Mercè Pacios no atura la seva activitat i aquest cap de setmana canvi de xip, ja que participarà al Campionat d'Espanya de carretera que es disputa dissabte a Castelló.
Sí que fa una pausa Sandra Santanyes, que es pren 3 setmanes de descans després d'haver-se de retirar de la prova en línia de la Copa Catalana de la Vall d'Avui.
Santanyes havia estat segon a la prova contrarrellotge dissabte i diumenge tenia moltes esperances. Amb tot, però, va tenir problemes des de l'inici i va optar per la retirada a la tercera volta. La sabadellenca explica què li va passar.
Ha sigut una miqueta així estranya. Ahir parlant amb la gent, tothom tenia la mateixa sensació. La crono va ser a 1.500 metres, amb molt calor, molt tros de prat, amb pujades exigents. I, bueno, hi ha corredors que s'adapten millor que altra gent i bueno, la veritat és que no hi ha cap més explicació. Ha sigut un mal dia i ja està.
Aquesta setmana Sandra Santanyes es desplaça a Andorra, on inaugurarà el seu campus d'estiu i romandrà al Principat tot un mes, ja que allà afrontarà les 2 pròximes cites del seu calendari, el Mundial i el Campionat d'Espanya de BTT, el gran objectiu de Santanyes pel que resta de temporada.
També tenim altres notícies en format més breu. Victòria per la mínima de Suècia al Mundial de Rússia de futbol.
Els escandinaus han superat a Corea del Sud gràcies a un penal xiulat gràcies al VAR. Per la seva banda, Bèlgica ha guanyat a Panamà per 3-0 amb gols de Mertens i 2 de Lukaku. En una mitja hora comença l'últim duel del dia entre Anglaterra i Tunísia.
El Barcelona presentarà demà Erika Vidal com a nou secretari tècnic.
Per la seva banda, l'Espanyol ha presentat avui la campanya de socis del conjunt blanquiblau, que ha rebut crítiques de l'afició perica, ja que té previst augmentar uns 50 euros al carnet de soci de l'Espanyol per a la pròxima temporada.
Baxi Manresa és el nou nom del conjunt del Bages en el seu retorn a la CB.
Els manresans han presentat aquest matí l'acord per les pròximes 3 temporades amb aquesta empresa, un acord que suposa una bona quantitat de diners pel bàsquet Manresa, que a més mantindrà ICL com a segon patrocinador.
Encara al món de la cistella, l'Uni Girona ha confirmat la seva presència a l'Eurocup femenina.
El conjunt català tornarà a prendre part de la màxima competició continental del bàsquet femení després de finalitzar en segona posició la temporada i d'haver aconseguit un pressupost òptim per ser-hi.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Quan falta menys d'un minut per dos quarts de vuit, nosaltres posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns, 18 de juny del 2018. Us recordem que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats a les xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, entre altres coses, per conèixer el guanyador del Premi Sant Joan, que s'està entregant ara mateix al Saló Modernista de l'edifici del carrer Gràcia. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.